Chianti, unos vinos excepcionales que tenían un precio medio de 12.000 euros en la carta de Atrio. Uno de ellos, el Romani Conti Magnum de 2005, costaba 81.500 euros. Pero sin duda, la joya de la corona de la bodega era el Château d'Yquem de 1806, una botella que los propietarios de Atrio, Toño Pérez y José Polo, compraron en una subasta de Londres.
Ellos llegan a esa botella en una subasta en Londres. Ellos pujan en esa subasta y la compran junto con otras botellas. La llevan en una caja especial, pero al ir a sacarla, el sumiller de entonces, la botella se resquebraja.
I dius, el meu senyor, i ara què fem? Ara què fem? Amb l'ampolla. Doncs atenció, perquè ràpidament, des de Càceres, cap a França, amb l'ampolla, per intentar recuperar el que hi ha dintre.
Nosotros nos ponemos en contacto con Château d'Yquem y Château d'Yquem dicen rápidamente que cojan la botella, la conserven, la lleven en algo frío y la lleven a la bodega, que van a mirar cómo está. Van de Cáceres a Sauternes, que es un pueblo a 40 kilómetros al sur de Burdeos, llegan a la bodega, en la bodega le está esperando el propietario de entonces, que es Alexander Luis Alvis, junto con Sandrine, que es la Gobry, que es la enóloga, ¿no? Entonces él les está esperando nervioso, la abren con todo el cuidado, es decir, con todo el cuidado para que no se rompa, con unos sacacorchos especiales que tienen. Entonces la prueban, se dan cuenta que el vino está muy bueno y entonces con todo el cuidado la trasiegan a otra botella de esa misma época. Y esa botella, como claro, el vino con el paso del tiempo ha evaporado un poquito, añade una especie de perlas muy pequeñas de cristal en que van haciendo que suba el volumen para que el líquido esté en contacto con el corcho. Lo vuelven a reencorchar con una etiqueta de esa época y después ellos se abrazan. Alexander Lee Salis les abraza y le dice: me habéis, muchísimas gracias por venir porque me habéis dado la oportunidad de beber un sorbito, una nada de la botella más vieja que ha hecho mi familia, y estaba emocionado.
¿Salvan el vino?
Salvan el vino totalmente. Esa botella se multiplica su valor, ¿no? Si antes valía 100.000, pasa a 300.000 en solamente por ese detalle. Es cuando compran esa botella cuando deciden que van a hacer la mejor carta del vino, del vino del mundo. De hecho, en el edificio hay una capilla especial para Yquem que, bueno, no está solamente para esa botella, es para toda la colección de Yquem, pero sin esa botella esa capilla no existiría.
Hi ha una... de Napoleó,
Hi ha una tonteria amb això del vi. Jo el compro a Tetrabric. Escolta, amb dos cubitos, amb dos cubitos, amb dos cubitos de gel i una mica de sifón, boníssim.
Vam parlar de... Ha provat estar el de Don Simón amb ampolla de plàstic?
No, jo gasto Tetrabric.
Tetrabric, però amb ampolla de plàstic també li dona un gust diferent al vi.
El provaré.
Fixeu-vos com un petit detall que ha passat de ser per sobre.
El sifón.
El joc de cartes. Va haver una temporada que el tema del vi estava dintre de la puntuació.
Sí. I ha desaparegut.
Ha desaparegut.
Com és això?
Bona pregunta. Trucaré al Carles Torres perquè m'ho expliqui. Perquè jo li vaig preguntar al director de TV3...
Sí que és cert que ha desaparegut.
Jo li vaig preguntar al director de TV3 en una roda de premsa i que escolteu...
Però el director, el Cifric Gras...
No, en aquest cas...
No pot saber-ho tot.
No, era en aquest cas el Vicent Sánchez, que en aquell...
Vicent Sánchez.
Que va ser l'època que es va introduir. Doncs li vaig preguntar, dic, escolta, això no és per fomentar... No, però li vaig preguntar, això no és fomentar una mica el tema de la beguda? I va dir, bueno, mirarem de fer-ho amb una mena que sigui molt suau. Però
també,
ara s'ha aparegut,
També hi trobes pegues a tot, ja t'ho diré. Perquè, escolta, es feia aquell magnífic programa del Marcel Gorgori en clau de vi,
que
parlava de les diferents
denominacions
que era cultural i estava la força.
Bé, he vist la Imma Pedemonte a l'APM, que ja va venir fa poques setmanes. M'ha cridat l'atenció les declaracions que ha fet la Imma Pedemonte sobre aquest tema que ella comenta.
Ja dins de la tele he tingut pocs problemes respecte a ser dona periodista esportiva. Va haver un moment que a mi em van dir, no, és que no pot ser que continuïs al Telenotícies perquè hi ha el Ramon Pellicer, que el refitxaven en aquell moment, Tomàs Molina i jo d'esports. Dius, masses antiguitats. Altres antiguitats tenien preferència. El Ramon Pellicer no sé exactament quants anys té, però més de 60 segur que els té i no passa res.
No és la primera vegada que està sortint històrics...
En defensa del Ramon Pellicer, comentaris van a parar al Ramon Pellicer.
Però és que a mi em crida l'atenció que està passant.
I ara
és a dir, no és la primera professional històrica de TV3 que comenta. Perquè, a més, jo em vaig trobar amb un altre històric que s'acaba de jubilar que em va explicar que la seva dona tenia que entrar al TN i que li van dir que no.
Per l'edat.
Presumptament li va dir que el Ramon s'havia negat a tenir-la en el TN. I no ho va explicar al seu marit. Llavors, jo no sé què està passant, però ja portem l'APT, que va fer aquelles declaracions, perquè per alguna cosa les va dir. Aquí després es va desdir, però...
Exacte, aquí després es va
aquí
desdir.
Aquí ho va desdir, que... però clar...
I després hi ha com una fixació sempre a l'exemple de Ramon Pellicer. Bueno,
que és, que és, sí que és veritat, deixa'm dir que lo del Ramon a TV3 és bastant especial, el contracte. Bastant especial perquè ell no és de la casa, encara que porta tota la vida a la casa, però ell està presentant i editant un TN a través d'una productora, la qual cosa és també tot bastant anòmal. Però vaja, que dic que no és la primera vegada que passa que hi hagi algun...
I a mi per què m'hi posen en aquesta llista d'antiquanyes?
Estàs més jove que el Cruanyes.
Jo dono color.
Estàs més jove que el Cruanyes.
Estic estupendo.
Aquesta nit et veig amb el Cruanyes.
Sí, farem les brometes, sempre fem el comentari, la brometa i sempre...
Demà tinc més informació sobre el mexicà del telediari, que ha tornat a cridar.
Demà ens ho expliques. 4:05, amb 4 minuts resolem l'enigma avui, protagonitzat per la Marta Romagosa.
Ah, filla. Ah, què dius? La teva filla?
No, és la meva
filla. No, és filla de la Marta.
És una nena,
no,
Marta.
No, és una nena que es diu Marta Romagosa, que té 12 anys.
Exacte.
I la seva filla filla es diu Marta Romagosa. No!
La seva filla és 3.
RAC 1.
Vivim a un ritme accelerat i arribem just a tot arreu. Però per què no gaudir del moment? Sobretot quan estàs esperant el teu vol. Aquest estiu, sent el ritme de l'aeroport amb tot el que tenim preparat per tu i gaudeix d'ofertes exclusives a les nostres botigues i restaurants. Què esperes per viure el nostre ritme? Més a aenasienteelritmo.com. Aena, aeroports per tu.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de viatge...
Amb les rebaixes d'Òptiques Más Visión tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio. 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com. Ocasión Plus.
Ya no corre todo el césped más. Ya jamás el aspersor volverá a salpicar.
El mejor despedazo artificial. Despertar un caón.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Torna el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú.
Des de dijous 29 de juny a dissabte 1 de juliol, el públic que vingui a la Masia d'en Cabanyes podrà viure els concerts de Suede, The Libertines, Julieta Venegas, Jorge Drexler, Aurora, Lori Meyers, L'Imperatriz i La Casa Azul, entre molts altres.
Tota la informació i venda d'entrades a vidafestival.com. Vine al Vida i descobreix per què This is not a festival.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
La innovació és clau en el món de l'emprenedoria i de l'estratègia. Aprèn amb tecnologies immersives i simulació empresarial. Grau en Administració i Direcció d'Empreses o en Màrqueting i Comunicació Empresarial de la UBIC. Treu el talent que tens a dins teu. Informa't a ubic.cat/info/empresa.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Quatre de la tarda, 10 minuts, anem a resoldre l'enigma avui proposat des de les colònies de RAC1, sí. Marta Gailà.
Recuperem el plantejament que ens feia la Marta Romagosa.
La girafa dorm molt poc. L'animal fa petites migdiades i amb això ja tira. Saps quanta estona pot arribar a dormir com a màxim una girafa en 24 hores? A, 5 hores. B, 30 segons.
Les pauses, eh?
C, 2 hores.
Igual que sa mare.
I la resposta ens la donarà Bet Ramos, de 14 anys, que és de Premià de Mar.
Molt bé.
La resposta correcta és la C, 2 hores. La girafa pot arribar a dormir 2 hores, sumant les petites migdiades que fa durant la jornada. Però això no acostuma a passar mai. Normalment dormen uns 20 minuts al dia.
Molt bé, doncs ja tenim la resposta.
Això, li diu, això sí que és aprofitar el temps.
Sí, és anar a parar, eh?
Perquè, clar, la vida, la meitat, una gran part de la vida te la passes dormint, però elles, les girafes, en 20 minuts, ja està, ja han enllestit.
Però, tu tens un despertador, però ells tenen un lleó per allà rondant, saps què vull dir?
És bo, aquest. Aquest agafa-la.
Aquesta peça. És una mica com el Basté. El Basté, per tant, és girafa.
És girafa, és girafa.
Dormim en 20 minuts, ja ho ha fet tot. Ja ho ha fet tot.
Avui hem rebut 461 mails.
Ui, calla.
Marta Bosé.
Què ha passat aquí? Bueno, un gall, eh?
Que a lo millor ja t'ha passat a tu el virus.
Ai, ai. 461 i d'aquests 318 són correctes. Per tant, Míriam Díaz, un número de l'1 al 318.
El 115.
Molt bé, 115.
Em solidaritzo amb tu. Estem
bromets.
Aneu
fent bromes. Sí, sí, aneu fent bromes que
ai, ai, ai,
acabareu totes al foniatre.
Ara, ara.
I prepareu la cartera, eh? Prepareu la cartera.
Vinga, ja tenim guanyador. És el Quim Square Valdavira. Simplement ha posat C a l'assumpte del mail.
Molt bé.
I posa salut, Quim Square.
Salut.
Com el cognom, Squet.
El que està més saliva amb ell. Dos minuts, perdó, tres minuts i arribarem a un quart de cinc de la tarda. Míriam Díaz, que ja ens acompanya, parlant per començar, focalitzant l'actualitat en un incendi a Pont d'Armentera, a Pont Armentera, Míriam.
Sí, a l'Alt Camp, i s'ha activat l'alerta del Pla Infocat, tenim aquest incendi actiu i allà hi hem enviat en Josep Ferrer, que té totes les dades actualitzades. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com tenim aquest incendi?
Doncs podem dir que estem ara al moment de màxima intensitat. Els bombers estan treballant en 45 vehicles i 13 mitjans aeris perquè és el moment més fort.
Hem perdut, sembla que
hem perdut la connexió.
No, sembla no, l'hem perdut. Això de què sembla, aquest eufemisme radiofònic?
No, perquè a vegades hi ha aquells dos segons de silenci.
¡Visora! ¡Que se siente! ¡Visora!
Doncs no se siente. Hem perdut a Josep Ferrer, com és habitual. Les comunicacions radiofòniques, com és habitual, sempre fallen. Això sí, després fem congressos del Mobile Congress, 5G i 5 collonades G.
Només et dic una cosa, el problema aquí són els mapes, quan diuen màxim perill d'incendi, t'assenyala les comarques, i on hi haurà incendi, allà on t'assenyalen.
Espera, home, no sé on va, és clar, per allà fotre el misto.
Els avisen.
Ah, vinga, la fiesta, que empiece.
Quina fiesta, quina una fiesta.
Els dos mistos.
Els dos mistos.
També.
Ho fan especialment.
Sí, sí.
A veure on hi ha el perill d'incendi. Mira, aquí, doncs cada aquí passarem.
A veure, que tornarem a reprendre la comunicació.
Mira-ho.
Amb el Josep.
Josep Ferrer.
Però Josep Ferrer no està calant cap incendi, ens està informant.
No, però anem al telèfon de tota la vida, que així segur que no ens falla. Josep, hola de nou.
Hola de nou. Una de les conseqüències de l'incendi és justament les males comunicacions. Sembla que hi ha hagut una part que s'ha quedat sense llum del terme municipal i això està afectant les comunicacions.
Ens actualitzaves les dades d'aquest incendi.
Sí, deien que estem en el moment més fort, amb el tallar més calor i també ja es preveu vent de 30-40 km per hora i, per tant, els bombers estan treballant en 45 dotacions terrestres i 13 d'aeris. Nosaltres estem en el punt quilomètric 25-26 de la C-37. És el lloc on els bombers enfilen ja cap a l'incendi i, tot i que no s'ha organitzat cap lloc de comandament, és on hi ha l'alcaldessa del Pont d'Armentera, també l'alcalde de Cabra del Camp i algunes dotacions que participen en aquest incendi.
Ens comunicaven, Josep, que és una zona on no hi ha gairebé vies de comunicació, que és de difícil accés. Expliquen una mica quina zona és i sobretot si hi ha alguna zona habitada a prop.
Sí, ens comentaven que és una zona boscosa, una zona força bruta, i això els preocupava sobretot als alcaldes, com deia, de Cabra del Camp i del Pont d'Armentera, l'alcaldessa del Pont d'Armentera. No hi ha cap urbanització afectada, tot i que la zona està a prop d'una urbanització que es diu Mas de Plata, del municipi de Cabra del Camp, que potser la gent pot conèixer perquè en aquesta urbanització hi ha una curiosa escultura de Mazinger Z, una escultura que va construir per atraure habitants en aquesta urbanització.
Estem molt poc informats, ens guiem més o menys pel fum i ens sembla ser que la situació està més o menys controlada. D'acord? Nosaltres el que sí ens han demanat els bombers és que recollíssim pagesos perquè hi ha unes terres ermes per poder netejar-les perquè el foc no pugui tirar més cap allà.
Era Montserrat Feliu, no?, l'alcaldessa de Pont d'Armentera, que m'ha semblat que es queixava de poca informació.
Sí, de fet, ella diu que estava treballant, que l'han avisat i que ha tingut poca informació, ha pogut accedir fins on l'han deixat per veure el foc, i està esparverat perquè deia que quan hi ha anat veia que hi havia, era molt perillós, tot i que s'ha tranquil·litzat perquè diu el fum negre ha passat a fum blanc i això ens tranquil·litza.
Sobre les causes, de moment és aviat, no?, per saber si ha estat intencionat en...
Sí, de fet, encara no se saben. Tenen localitzat el lloc on s'hauria iniciat l'incendi, però estan investigant les causes, segons explica Andreu Montblanc, que és cap de l'àrea bàsica de la Conca de Barberà d'agents rurals.
S'ha donat unes dades molt a la baixa, té unes 35 hectàrees, i nosaltres estem fent la investigació de causes. Tenim definit el lloc de punt d'inici de l'incendi, és una zona entre camps de conreu i bosc.
Ara la buscava.
Què buscaves?
Una informació sobre per què hi ha una estàtua de Mazinger Z.
Doncs mira, ara ens l'expliques.
A bé.
Ara no, ara ho sabrem, perquè no ho recordem Cabra, exactament.
Sí.
Perquè...
A Cabra de Camp.
Sí.
En tot cas, Toni, si voleu dir-vos que és un atractiu turístic aquesta escultura. Fa 10 metres d'alçada,
sí.
I inicialment us puc explicar que es va dissenyar pensant que la gent hi podria pujar dalt, en el que era a la part del cap del Mazinger Z, però és un projecte que va quedant no res, i ara la veritat és que fa patxoc a poder-lo veure, sobretot si ets d'aquesta generació com la meva, del Mazinger Z.
Ah, mira, ja som dos. Jo també era gran seguidor de Mazinger Z.
Puño fuera.
Ja tenim aquests dos...
Puños fuera i pechos fuera, també, no?
No, bueno, això és una llegenda, perquè es veu que sí que eren els pits, que eren com a míssils, sí. Però no ho deia mai.
No ho deien. La frase era pechos fuera, que tots... Sí. Jo ho deia quan jugava al pati. Pechos sí. Fuera!
Pecho
i
fuera!
No ho deien, això.
Fuego de pecho, em diuen. Però fuego de pecho, a l'Endrino, això ho deia de Mazinger. Crec que no ho deia la...
L'Afrodita
no ho deia.
No ho deia.
És que, perdona, el Mazinger Z, que això era un comentari boomer, era un aparell molt complet, eh?
Sí.
Tenia vent, o sigui, vent huracanado de la boca, una ventolera.
Los rayos láser
del pit. Puños fuera.
Que volaven.
Ja no queda gent així.
I helicòptero, un helicòptero que entrava dins.
Bueno, l'helicòptero era una nau que això no comandava, que era com la Titan, però al cap de la màquina.
Molt ben,
bueno, és perquè la gent es faci una idea. És per moments. Escolta, i em deies que la idea és que es pogués pujar a dalt, però no... Com sempre va quedar el projecte a mitges, no?
Sí, justament. De fet, aquest Mazinger Z es va construir perquè a la dècada dels finals dels anys 70, per poder atraure famílies amb nens petits en aquesta organització. I per atraure la gent, com que en aquell moment estava de moda, el Mazinger Z es va construir aquesta escultura. La idea era això, que justament on s'havia de posar aquesta nau que tu parlaves, doncs allà es podia pujar per fer una mena de mirador, però això, ja dic, va quedar no res. Ara l'han restaurat, aquest parc, val a dir que és un parc que l'han restaurat fa poc i que és un lloc també de concentració d'aquells que van amb moto, fan concentracions de motos en aquesta zona.
Però s'ha cremat el Mazinger?
No, que li està dient que no, que de l'incendi és un altre lloc. Josep Ferrer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Vist el Josep Ferrer, que s'ho sap tot de la figura de Mazinger Z. Quina
enciclopèdia Mazinger, escolta.
Bueno, Aquesta versió ja està deixant molt que desitja. Això que hem començat parlant d'un incendi, però... No ho sé.
Ara... Com hem passat?
Això és el versió RAC1. És l'únic programa que comences parlant d'un incendi. Estem aquí amb la música de Mazinger Z.
Sube, sube. Toma.
Però aquesta no és l'original, eh?
Aquesta ja és una versió de la versió. Bueno, continuem. Parlàvem d'incendi, parlem d'aquesta... de com estan les coses ara mateix a Pont Armentera, i ara el que farem és parlar de la sequera, perquè el govern i 30 entitats els donen un any per pensar... com afrontar les sequeres futures.
Sí, aquest matí s'ha constituït la Taula Nacional de l'Aigua. No hi són empreses subministradores d'aigua, per exemple, perquè segons el govern, diu, ja hi ha els municipis que són els titulars dels serveis. Durant un any totes aquestes entitats es reuniran en comissions sectorials i territorials per analitzar què consumeix actualment doncs, cada sector i què necessita. D'aquí...
I quan arribin a la conclusió ja hi hauran inundacions. Sempre va igual aquí.
Sempre passa igual.
Perdona,
no
que
pateixis,
volia molestar.
No pateixis.
Que agafin una taula que, és... que floti, de fusta.
Silenci.
D'aquí en sortirà aquest anunciat Pacte Nacional de l'Aigua que ha tirat endavant el govern.
Encanta. Això és molt, molt nostre, molt català.
Fer taules per fer pactes. Fer
taules. Més taules.
Parlant de taules, la del diàleg, com està la del diàleg?
Congelada.
I això aquí, quan és una taula, hauríem de fer un altre moble, una aigüera, per exemple. Era, pues, una cisterna de Nadal.
Sí.
Per?
Perquè és de l'aigua.
Què he dit?
No sap ni el que ha dit.
Perdó, no sap el que ha dit?
És que...
Qui ha dit?
Ha dit una cisterna de
Estava
Nadal.
Estava parlant que en lloc d'agafar una taula agafen una cisterna de Nadal. Dic.
No s'entén res.
Què és una cisterna de Nadal?
Una pica i una cisterna de Nadal.
Sí que m'ha semblat que he dit una cisterna. Sí. Volia una cisterna de vàter. Ah.
Clar, és que una cisterna de Nadal...
Bueno, també la pots omplir la cisterna de torrons i de boles i de...
I d'espumillón.
I d'espumillón, i miri, és una cisterna de Nadal.
Sembla que me'n vaig un rato a donar un bol, eh?
Sí, vagi. Vagi un bol, però...
Vol un cafè per despertar-se una mica? Sí.
Que no li hagi tocat el sol.
Doncs vagi a buscar-se'l.
Sí, allí va apretar fora el sol i hi ha gent que està una mica trastocada.
Tu tens un braç cremat, eh?
Sí. L'esprai no em va cobrir l'espatlla.
Sembla una senyera. Té un braç senyera. Bueno, unes barres.
Escolta, s'ha de demostrar aquí el catalanisme.
Escoltarem el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha insistit en l'inici d'aquesta trobada que l'aigua no és infinita.
Davant d'aquesta nova realitat climàtica, doncs hem de preparar-nos per canviar la manera que tenim de produir, d'aconseguir i també de consumir aigua.
I des de les entitats socials, però, ja hi han trobat pegues en aquesta primera reunió i troben a faltar, que
a
no s'ha parlat.
A la primera ja trobem pegues. Com voleu continuar amb les segons?
Diuen que no s'ha parlat ni de cabals ecològic dels rius ni d'un canvi de model agrícola per consumir menys aigua.
La cisterna de Nadal.
Si voleu per un nom d'un programa o algo, us ho regalo, eh? Cisterna de Nadal, eh? Pot quedar bé.
Molt.
Sí. Té molt sentit. N'ha parlat el portaveu d'Aigua és Vida, Dante Machio.
Que és necessari un model basat en l'autoabastiment i que no es prioritzi l'exportació. No? Fa molts anys que el model agrícola i ramader català és un model industrial, no? Intensiu, i que acapara i contamina aigua, i això és el que hem de canviar perquè no tenim prou aigua.
Heu sentit de fons? Com... Parlant de xitxarres, també n'hi ha moltes quan puges a Cadaqués per la carretera, perquè quan apreta el sol aquell trajecte es fa llarg i sents les xitxarres que apreten. I ves per on Cadaqués, el municipi ha insistit un any més a demanar que es reguli el pas de ciclistes a la carretera durant l'estiu.
Sí, és bo que el municipi empordanès manté que en temporada alta l'única carretera que dona accés al poble es col·lapsa i un trajecte que fas en 20 minuts doncs es converteix en una odissea de fins a una hora si enxampes algun ciclista o un grup de ciclistes. Sovint hi van grups, per exemple, sobretot francesos, que són difícils d'avançar en una carretera...
Són el pitjor, eh? Ui. Són com l'escarbat de la patata, eh?
Ara li vaig dir una cosa. Aquests comentaris gratuïts...
Si
ens els podem estalviar,
en
perquè
generalitza
jo tinc algun amic francès i clar,
venen aquí
com vostè va, com...
una merda, venen aquí perquè és més barat.
A veure, venen aquí com vostè en el seu dia anava allà a veure pel·lícules a Perpinyà.
És molt diferent anar a les grans bufets com vaig jo, que el que fan és que
amb el Blai Morell.
veiem els dos, amb el nano aquest d'aquí d'allò.
El Blai Morell.
És molt diferent això que és fer turisme d'una riquesa i halar i escolta i fotre't allò com Déu mana, que el que foten ells aquí, que venen a comprar tabaco a veure i t'escupen.
Va, l'Ajuntament no vol que es prohibeixin les bicicletes, sinó regular l'accés segons l'època i les hores. Per exemple, diuen que puguin anar de 6 a 9 del matí a l'estiu i a partir de les 7 de la tarda i la resta del dia sense cap bicicleta a la carretera. També que es puguin col·locar uns panells informatius que tu puguis saber mentre puges doncs que hi ha allà ciclistes i et trobaràs una retenció. També demanen que quan hi hagi màxim risc d'incendi es restringeixi també, a part de les ciclistes, el pas d'autocaravanes, busos turístics i camions. El Servei Català de Trànsit els ha contestat que no té competències per fer-ho i els ha fet alguna proposta d'afegit. Per exemple, posar un senyal que avisi als conductors que hi ha ciclistes o la creació d'una aplicació que alertaria el conductor que té un ciclista a pocs metres. Des del 2018 hi ha hagut...
Català de Trànsit,
25 també, que arregla, unes... això que arregla.
No res.
Vull dir, tu estàs allà i et diu l'aplicació, trobaràs amb un ciclista, molt bé, però vull dir, la cua te la tornes a menjar igualment, no?
Cadaqués, en general, aviam, te pon allà per tant, que molta gent que destaca
home,
no caga,
diu?
No caga amb Cadaqués.
Com?
Jo hi vaig cada estiu.
Oh, claro, no,
cada estiu.
Masses estius hi vas.
La Pilarola.
Perquè a Cadaqués, perquè té aquella carretera de corbes, i costes arribar, és el que ho fa, doncs la gent, oi.
Paciència, sí, allà, tu, paciència.
Si estigués tan bé com diuen, una autopista hi hauríem fotut ja, per la gent. Això és allà que no, molta gent no hi vol anar. És així. Aquella església allà al mig, que és com una casa grossa que està com desproporcionada respecte a les altres.
Què diu? Home, és meravellós, que té un retaule espectacular.
Clar, és que no. Veus la Rahola per allà, després veus el Trapero tocant la guitarra i a part d'això res més.
El Trapero tocant la guitarra? Quan l'ha vist
el Trapero? El vídeo aquell que tocava la guitarra.
No, però perdoni, aquell vídeo és del 2017, em sembla.
Però que això, és les coses tòpics d'allà i perquè el Dalí va estar-hi, però el Dalí ja fa temps que va morir, que també ara vivim del Dalí massa temps. Ja ha caducat el... Mira, s'hauria de dir comptes a Cadaqués, s'hauria de caduqués.
És el Bruno Oro que...
Que ell també va per allà, no?
Divendres, si vol, li pot... Això que està dient de Cadaqués...
Que li digui a la cara.
Li pot dir divendres a...
A la cara, li diu?
És igual, a mi m'és igual tot, ja.
Si no estic tan lluny a Cadaqués...
És un enamorat, el Bruno Oro, de Cadaqués.
Ai, sí.
Està boníssim.
Quatre carrers i amb pujades, moltes pujades, t'ho dic ara. I no tenen ni vorera, algunes. La majoria, vaja.
Quatre carrers.
I fa quatre dies a les fosques.
Però què diu?
Que han de pintar allò blanc perquè no te't trabaquis, perquè si no, no veus el terra.
Mare meva.
I les motos allà et maten, eh?
Fent amics, eh?
Van boges. Mal, les motos van com boges. Tenen pressa. Estan de vacances i tenen pressa. Imagina't tu, quan els dies laborals, deu ser horrorós, allò.
Doncs miri que té encant, Cadaqués, però veig que per vostè no en té.
Amb llistó i somnis de gat, ultrafactes xuxumets que s'amaguen quan fa vent.
I vent, tramuntana. Estan tots sonats de tan vent. Jo que la gent és rara per culpa d'això, sí.
Les ventades...
Sí, clar, torça el cap i després el cervell es declina cap a un costat i fa que toqui més una banda que l'altra.
Bueno, després de fer quatre amics Cadaqués, aprofito per
què necessites?
Per buscar-me la vida, a veure si amb aquestes propostes en trobo alguna solució.
No tinc res, contra Cadaqués.
No!
Versió RAC 1.
El meu orgull més gran és haver educat el meu fill en la tolerància i veure com els més joves continuen en una lluita que vam començar fa molt de temps.
El meu orgull més gran és l'exemple que he rebut del meu avi.
Aquest 28J celebrem l'orgull de totes les persones que ens han guiat fins aquí. Dia Internacional per l'Alliberament LGBTI+. L'orgull més gran. L'orgull que ens fa créixer. Generalitat de Catalunya.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC. Hi som per ajudar.
Vols guanyar un avió amb el teu nom escrit i un any de vols gratis per estar free in the sky? Doncs grava't simulant que estàs free in the sky i guanya un any de vols free in the sky. Ves a l'Instagram o TikTok de Vueling i descobreix com participar-hi.
una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris de Vitis en Fies, amb venda a farmàcies i parafarmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Els que ho feu perquè sempre tenim tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
Ben jugat!
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de... A tots els que jugueu a l'11, ben jugat! Juga responsablement i només si ets major d'edat.
L'estiu arriba a Rodi! Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi.es i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC més 1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC més 1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més a més és el més difícil, com que ho
saps. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC 1. Tots som
més 1.
Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Evidentment, avui dilluns, un altre punt d'atenció segueix sent Rússia, que intenta donar una imatge de normalitat després de la sublevació dissabte, recordem, del grup Wagner. En parlarem a partir de les 5, des de diferents punts de vista, del que pot estar passant aquestes darreres 24 hores. Sí. Què en sabem, Míriam?
De moment, sabem que Moscou ha emès imatges de Vladimir Putin en un fòrum industrial, enviant un missatge de vídeo amb uns joves i sense fer cap referència a l'intent de cop d'estat d'aquests mercenaris que el president rus tenia d'aliats a la guerra d'Ucraïna. També han emès imatges del qüestionat ministre de Defensa, Sergei Shoigu, visitant les tropes. I a Moscou han aixecat també l'alerta antiterrorista i la gent torna a anar a treballar amb normalitat.
No, anava a dir que el que no se sap és si aquestes imatges són d'arxiu.
Exacte.
Que és el que s'especula en diferents àmbits europeus, o són d'avui, d'aquesta jornada.
Si són pregravades.
Ah, exacte. Bueno, no? Són d'un altre dia.
Abans d'aquesta sublevació. Tot això, no se sap on és el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, que des que dissabte va marxar amb aquell 4x4 després del suposat acord doncs, per acabar amb l'intent d'arribar a Moscou, ningú sap on és, ni ell ha fet cap missatge a través de xarxes. Li van prometre exili a Bielorússia, no sabem si és allà, i també retirar-li els càrrecs contra ell, però encara avui la justícia russa manté l'acusació de rebel·lió.
Tot i que també s'havia dit que havien retirat els càrrecs, ara no els han retirat, no. Vull dir que tot és, continua sent molt confús. Mentrestant, els ministres europeus d'exterior segueixen reunits a Luxemburg analitzant la situació. Allà hi tenim el nostre eurocorresponsal Lluís Tobar. Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què han acordat aquests ministres d'exteriors europeus?
Doncs mireu, d'aquí avui han sortit dos missatges i sobretot ara que ja ha acabat aquesta reunió se'ns està fent molta insistència en el sentit de que això és un tema intern de Rússia. Penseu que aquí ningú vol que Moscou interpreti o pugui acusar a Occident d'estar darrere del grup Wagner o d'haver agitat aquesta situació. Per tant, avui aquí a Luxemburg s'ha fet un primer anàlisi profund de la situació, també dels escenaris que es poden obrir dins de la limitació que té, que encara continua, no?, aquesta confusió a Rússia, i per tant és encara d'hora per extreure grans conclusions. En aquesta reunió s'ha connectat també, com més habitual en aquests formats, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Dmytro Kuleba, que ha explicat, evidentment, doncs, que ells pel dissabte a la nit van veure un acte de destrucció del sistema rus i ha demanat als aliats més armes i més sancions. I això podríem dir que ha estat dit i fet, perquè avui s'ha arribat en aquesta reunió amb l'11è de paquet de sancions contra Rússia ja aprovat i amb una nova fornada de milions d'ajuda econòmica. Per tant, el primer missatge, ajudar Ucraïna, aprofitant aquest moment de confusió, i el segon és que tot plegat demostra una gran debilitat del Kremlin i del seu sistema polític. Així ho ha explicat l'alt representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell.
El que ha passat durant aquest cap de setmana demostra que la guerra contra Ucraïna està trencant el poder rus i afecta el seu sistema polític. I certament no és bo que una potència nuclear com Rússia pugui afrontar inestabilitat política.
Can go into a phase of a political instability.
Sí, això és important perquè, evidentment, no és tranquil·litzador que una potència, doncs, que té aquest poder de prem el botó nuclear en qualsevol moment, doncs, estigui immersa en aquest caos. De fet, en la mateixa línia, avui ha parlat el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, des de Lituània, deia que tot plegat és culpa del gran error estratègic de Vladimir Putin quan va iniciar la guerra i que, precisament, en aquest moment de debilitat no cal subestimar mai a Rússia.
The events over the weekend are an
Els esdeveniments d'aquest cap de setmana són un afer intern de Rússia i una altra demostració del gran error estratègic de Vladimir Putin. No tenim evidències que Rússia s'estigui preparant per utilitzar armes nuclears, però l'OTAN seguirem vigilant.
But NATO remains vigilant.
Gràcies, Lluís Tomar, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Perdoneu un segon, això.
Altra vegada, perdoneu, sempre se'm el perdoneu.
No, és que he estat com el 23F, no ho esteu explicant gens bé, jo.
Bueno, també es va especular durant el cap de setmana, ho van explicar sí, l'especial del Xevi Bundó, que va fer un magnífic especial amb els companys informatius de RAC1, ja ho van explicar que també hi havia, que existia aquesta possibilitat, que no fos allò una simulació d'un cop, com va fer Tariq Erdogan
és que és el mateix.
En el seu règim, que va fer com un cop d'estat i després ho va fer servir per fer la purga
justa.
A molts estaments de l'estat.
Mira, és que m'ho acaben... jo, de seguida, vaig veure que això és el 23F...
El 23F,
que...
no, a dia d'avui no tenim prou...
No, mira, ha muntat... Mira, i si, home, si
eines per confirmar...
Però si heu parlat aquí 50
vegades... Que n'hagin parlat, sí, però no tenim la comprovació...
Aquí han muntat tot el sarau aquest...
Si vostè parla amb Javier Cercas, li diré que això és inviable, que és impossible.
Tothom espantat,
cop, allà a Rússia... Cop d'estat, de totes, totes.
Tots corrents, una que Cafarnaum va ser terrible, i al final no res, perquè com el 23F, que va començar amb aquell dia que deia la calle es mía, todo el mundo al suelo, sí, no recordeu? La calle es mía, todo el mundo al suelo, sí, te'n recordes,
sí,
I al cap d'una estona de fer comèdia, aquella va sortir aquell altre que va dir Franco ha muerto, va sortir un allà davant de tothom.
Les barricades.
I tothom cap a casa i aquí no passa que sortim per les finestres, una dona embarassada. Bueno. No, a Rússia
no sé,
igual.
Lío, que no sé.
A Rússia igual.
Està fent una barreja aquest home.
I ha acabat...
Ha fotut una escudella que no m'entén.
Aquí hi ha hagut una trucada.
Un poc
que vol. Vinga, vinga, i aquí hi ha hagut una trucada que han dit, diu, tranquil, Putin, tranquil, que és la Guàrdia Civil, que tu tranquil. I d'aquí uns dies sortirà l'altre i dir, lo siento mucho, me he equivocado, no volverà a ocurrir.
Això aquí, el Putin.
O tan no vas fora. I al cap del temps a viure allà amb els avis, i tots tan amics, i aquí no ha passat res, i això, al final, això és el 23F, llarg, però més el mateix que Rússia.
Sap què li diré? ¿Por qué no te callas? És una frase que també es va dir.
Bé, acabarem aquest repàs de com està el dia. Ja és oficial. El Barça ha fet, donat a conèixer, el fitxatge estrella d'aquest estiu. Gundogan, que arriba lliure del Manchester City.
El primer fitxatge de la nova temporada, format per dos temporades amb una tercera opcional. Se juga 6 de cada 10 partits la segona temporada. Cobrarà 9 milions, segons algunes fonts, i té una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros. Queda pendent, això sí, la seva inscripció inscripció a la Lliga perquè cal esperar que hi hagi alguna sortida de l'equip. Tot fa preveure que no el presentaran fins la setmana que ve a la Ciutat Esportiva, però el migcampista no s'ha pogut estar de dedicar unes primeres paraules a l'afició a través de les xarxes socials.
Hola, culés. I'm very happy to sign with Barça. Excited for this new journey and to join this beautiful club. See you soon. Forza Barça.
Si sí, és bueno, força Barça, bueno, mira, alguna parauleta dita en català. Sí. En un comunicat, a més, s'ha acomiadat del City i ha dit que si havia de marxar de l'equip que li ha donat tot, només podia fer-ho al Barça. També ha revelat algunes interioritats, com que és molt reservat, que els companys li diuen Zidane per la seva tècnica i que han fet molta pinya gràcies a la seva dona, que organitzava sovint barbacoes a través de WhatsApp amb les dones d'altres jugadors.
Bueno, i la pregunta que es té que fer, si féssiu periodisme ja l'estaríeu fent.
Zidane.
Quants mesos estarà sense lesionar-se Bundrogan?
Sí, noi.
Un mes? Deixa
fer guitarres.
Dos mesos? Ja tres mesos? O ja ve lesionat? Aquesta és la pregunta.
Ara.
Pengeu el Twister, que és el Bundó amb 80 anys, aquest tio. I el Guardiola, per què ens l'envia? Perquè no el vol.
Com
penses que Guardiola ens l'enviaria si fos un jugador que encara estés bé?
Ara.
No, ell ha agafat la bossa a la merda, l'ha deixat a la porta i els del Barça, com que som com els jabalís que remenem la merda, pues hem agafat el Bundó gran i ens l'hem emportat.
És ell que ha volgut venir.
I després el Guardiola es quedarà, lo típic. Jo sóc el Pep,
aquí,
el Bundó gran, és un jugador que se dona molt, és molt, molt bo, que decideixi quin és el futur que més li convé, que el que ell decideixi estarà bé.
I el fa clavat, el fa realment bé.
Nyigo, saca. Jo estimo el Barça és casa meva, el Barça me vaig buidar com si fos un sifón, però el Manchester City no. Aquí jo no em buido i omplo la butxaca.
Bundó
gran, te la trobarem mal i me la falta. Ves a la merda, Guardioles, home, que ens envies al Bundó gran, bueno, que està més podrit que si n'hi és les
capes. Guardiola no envia res, és el Barça en tot cas que
ho fitxa. L'ha lesionat ell.
És el Barça, és el Barça que ho fitxa.
Aviam, un moment. Un amb un cuc, aviam, que és el peix que mossega o l'altre li ha fotut el cuc allà amb la llet?
No, és el peix que mossega.
És el peix, que clar.
Bueno, si el peix no n'és...
És ruc, no?
Si el peix és ruc. I menja l'am, doncs és el problema del peix, no del qui posa l'am. El Guardiola ens va posar ams i aquí al Barça...
És el millor, els jugadors que no vull.
Bé, per cert, Vicenç Martí, que...
Faig bé,
Pot fer carrera fent de Guardiola. Vostè, senyor Buigas, també el limita el Guardiola?
Sí. Jugadors?
Ara sembla, el Padrino més que Guardiola. Bueno, anem amb una proposta per tots aquells que tingueu que redecorar casa vostra.
Sí, perquè us imagineu que bonic que seria anar a una festa d'aniversari. Imagineu que aneu a una festa i que en lloc de portar un regal, els regals us el fessin a vosaltres. Home, meravellós. Fantàstic. Doncs IKEA, per celebrar que fa 27 anys que és a Catalunya, ofereix un descompte del 10% en tots els complements i en tots els productes d'exterior. Només fins a l'1 de juliol i si sou d'IKEA Family. I, atenció, si aquests regals no us semblen prou, en tenen un altre. El divendres 30 de juny, IKEA obre una nova botiga a la Diagonal.
El que fes verí, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre-ho.
Bé, estem rient perquè ha aparegut Marc Serra amb un metro. Una cinta mètrica.
Sí, sí. És grossa, per ser
enorme.
És una cinta mètrica per reformar tot aquest estudi.
És que es veu que n'hi havia una d'aquestes més com de, no sé com dir-ho, com de paper, de plàstic,
de tota la vida.
De les de cosir. De tota la vida, però no n'hi havia, perquè el que parlarem ara és de la llargada del penis.
Ai,
i si té alguna relació amb la llargada del nas. Aquesta és una teoria que ara desenvoluparem.
Marcelí, tu tens la teoria. Digue-la, la frase.
Qui té un bon nas té un bon compàs.
Llavors, la cosa és...
Ja te l'ha fotut.
Tu t'has medit el nas? Ara és el moment. Si no, hi haurà altre moment per fer-ho.
A tot això, perdona, Vicente si Deportes acaben de penjar la pregunta quants mesos estarà sense la
finança
Bundó gran.
Home. Claro.
Ja la podeu contestar al tuit del programa. Si m'he medit el nas.
Sí.
No me l'he...
Doncs ara,
no tinc mai aquesta
doncs ara ho farem en un moment, perquè és important.
Però a veure, important. Un moment, el nas es mesura des de...
Es mesura des de l'interior, o sigui, des d'aquí l'ull, des del costat
del lagrimal,
fins a sota la fossa nasal.
Fins a sota
pel costat, pel costat, no per dalt, per costat.
A veure, porta.
O sigui, és de longitud, diria.
Sí, exacte.
Longitud del nas.
I llavors aquí hi haurà una fórmula matemàtica...
Sí, hi ha una fórmula.
Ah, veus? No m'hi pensava. No.
Si et faig mal, ho dic, no t'obri un ull,
Cuidado,
Alerta. No, que ho seu mal.
4... 4 i mig clavat, eh?
Ai, cap... No, per favor.
Ah, sí?
Més? No, no, no. Ah, sí, Marc,
sí,
més? No ho estàs
fent bé? 5, 5, 5, 5. Hòstia, però són bones notícies, eh?
Oh!
Mira, mira. Són... Semblava que eren 4 i mig, però no, són 5. Oh.
Però, Marc, Marc, tu has dit que és fins aquí baix?
Sí, fins a sud.
No li estàs mesurant bé? Oye, és més baix?
No, és no, més avall.
Des de dins de l'ull fins aquí sota són 5.
Entre, entre els dos forats són 5 i mig.
No, 5 i mig, ja et diria 6.
Sí, sí.
Però ara, ara què?
T'he fet un primer pla del nas.
Sí, que no, no cal que publicis, eh? No cal que publicis, eh?
L'única cosa que podem fer és felicitar-te, perquè...
Però, una pregunta.
Com es mereix?
Amb repòs o...
Amb repòs, amb repòs.
Què vol dir que tingui un nas de 6 centímetres al Toni?
Oh, la teoria és... Els homes amb un nas que els medeix 4 centímetres i mig... Tindrien un penis en repòs d'uns 10 centímetres.
És un elefantito.
Els que tenen nas de més, és a dir, a partir de 5, 5 i mig, el penis en repòs els mesuraria 13 centímetres.
Em torno boja!
Això no m'ho estic inventant jo. Això ve de dos estudis que ara, bé, ara hem de comentar.
Ara podríem dir que he quedat bé,
sí,
o no, no ho sé, però...
Home, però a veure, tu tens nas, eh?
Puc.
Sí, tens un bon nas.
Però,
tens un bon nas.
Puc ser, o sigui...
Pensa el que diràs, amb, pensa el que diràs, no, pensa tu bé.
Amb la... Amb, o sigui...
Què vols dir? Ai, però pensa tu, perquè no costa
res. Sí, abans de dir res...
No, anava a dir que...
Amb la per, segons la teva experiència...
No, segons la meva... Amb la mà al cor... No, amb la mà al cor... no estic aquests... no estic aquestes...
No, aquest, no estic en aquests paràmetres?
No estic en aquests paràmetres. Crec que alguna cosa falla de la
d'aquest
fórmula
estudi
que m'acabes
bueno,
d'aplicar.
Ara ho comentarem, eh? Mediu-vos el nas a casa. És una cosa que si no ho feu ara,
sí,
tampoc
sí,
crec que trobareu una altra oportunitat per fer-ho. Si podeu, insisteixo, és el mediu, perquè un estudi afirma que hi ha relació directa entre la llargada del nas i del penis.
Tota la vida.
Un estudi científic sud-coreà, que a la vegada intentava corroborar un altre estudi japonès, els dos han arribat a la mateixa conclusió.
Fixa't.
Us heu de medir el nas des del lateral de l'ull, com estàvem fent amb el clapés, fins a la part inferior de la fossa nasal.
El llagrimal...
Sí, exacte, des del llagrimal fins als forats.
Fins aquí al mig.
Exacte.
Això, però...
Sí, sí.
Però, a veure, però a la carn del mig, eh? No al forat.
No, no, aquí al costat del llagrimal... Aquí on comença la fossa nasal.
Aquí on comença el bigotet.
Exacte.
On comença el bigotet. Aviam,
sí, sí. No acabarim abans ja medint-nos allà la...
No,
no, perquè la gràcia és veure si hi ha una correlació...
La dita, no, qui té un bon nas, té un bon compàs.
Aquest seria el tema. És a dir, això és veritat o no és veritat? Resumint, per si no us heu aclarit, a un nas més llarg, penis més llarg. Tu has dit que...
Que la fórmula crec que no...
No li funciona.
Amb repòs crec que no quadra.
Escolta,
és una fórmula que no encaixa.
Per cert, Toni, l'enquesta de Vicentes i Deporte...
Sí.
Quants mesos estarà sense lesionar-se...
El Bundó Gran.
El Bundó Gran. Atenció perquè, a veure, encara falta estona perquè la gent pugui votar,
bueno,
però
bueno,
de moment l'opció més votada, un 71,3% dels participants en aquesta enquesta,
digue-li,
creuen que ja està lesionat.
Esclar, què penses que Guardiola te l'envia gratis?
Vindrà el Barça, lesionat.
El Bundó Gran... el que necessiti, però jo se l'envio aquí perquè que el seu futur...
Que torna fent a Guardiola.
Sí, estic fent a Guardiola, sí, tothom ho està veient.
Bé, parlarem
avisi,
de...
Avisi, perquè si no sabem si és un tall...
De si hi ha relació entre el nas i el penis i també d'una notícia que avui ha sortit sobre la qualitat del semen amb l'uròleg de guàrdia del programa Uròleg i Andròleg, que és el doctor Eduard Ruiz Castanyer. Oh. Doctor Ruiz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. No sé si vostè s'ha medit el nas...
Bé, jo me l'he medit i sí, i us tinc que dir una miqueta que us haig de trencar tot aquest mite, eh?
Vull què m'està dient? Són dos estudis,
precisament,
eh? Sud-coreans, sí, i un de japonès.
Però no estan ben fets. A més, falta un número de gent, no hi ha un grup control. Però us diré perquè sapigueu que ja s'han fet molts estudis antropomòrfic sobre el penis,
sí,
i justament el que s'ha vist és que la gent del món que té el penis més petit són els subcoreans. Oh. És a dir, que és curiós que ho hagin estudiat ells, perquè a més tenen el nas bastant petit. Vull dir que, lògicament, tenen, és normal que tinguessin aquesta inquietud.
Aquesta preocupació.
Però, sí, però no sabríeu, possiblement, quin és el país del món que tenen el penis més gran.
Ai, no sé.
Que és sorprenent.
No ho sé.
Sorprenent.
Cuenta.
Perquè digui. Són els equatorians, els d'Equador. Sí, que no ho hagués dit mai, no? I curiosament, els països africans que tenien tota la fama,
sí,
doncs no surt això. Però aquí hi ha un error molt greu, perquè és que la gent mideix el penis i a mi m'anen a veure moltes vegades demanant-me que volen el penis més llarg. Mm. I jo sempre els pregunto per què, no? I la gent no sap ben bé per què. Perquè llavors, quan responen, ells mateixos es contradiuen. Perquè diuen, clar, és que el vull tenir més gran. I llavors dic, perdoni, és que una cosa és més llarg i l'altra és més gran. Per entendre'ns, si vostè compara un bolígraf amb un carbassó, sí, potser el bolígraf pot ser més llarg, però el carbassó és més gran, és cert o no?
Sí, sí, totalment. Sí, sí, sí.
Llavors, quan medim el nas, ja hauríem de començar a saber si volem un nas afiladet o volem un nas gruixut. Per exemple, aquí els negres ens guanyarien clarament, no? També entendríem que potser el del tamany del penis potser està en funció d'altres coses que no són la longitud.
Hi ha alguna altra part del cos que ens podia donar una mesura? Perquè n'hi ha moltes d'aquestes teories.
Pues mira, us tinc que dir que no n'hi ha cap.
Cap.
No s'ha trobat cap factor clarament que relacioni el tamany, ja no parlo la llargada o el gruix, amb cap aspecte excepte els racials. Que això sí que s'ha vist que determinats països, determinades zones de països, tenen un tamany de penis més gran o més petit. I que si caus en aquesta zona, doncs tens més possibilitats. Que tampoc vol dir que tu tinguis, no puguis ser l'excepció que confirmi la regla. O millor neixes a Corea i tens un penis molt gran, no? O ets un senyor del Camerún i tens un penis molt petit. Et diríem que aquí a Catalunya, a Espanya...
Sí.
No estem molt ben col·locats. Estem,
ja hi ha mitjana, se sap això?
Sí, sí, sí. Vam fer un estudi multicèntric nacional ja fa 20 anys i va sortir exactament 13,4 centímetres la mitja del penis en longitud dels espanyols. Vull dir, i llavors es va donar, perquè ningú estigués molt acomplexat, un más menos 2, volguem dir que entre 11,4 i 15,4 un senyor pot estar content.
Però, però és en repòs o és en erecció?
És en repòs.
En repòs.
En repòs, però estirat, eh? O sigui, el penis tu te l'agafes, te l'estires...
Però com es fa això? Però te l'estires? Sí, o sigui, per tot el que dona? O sigui, estirant per tot el que dona?
Te l'estires i llavors és el que dona quan te l'estires sense fer-te mal. I aquesta longitud...
A la que comença el dolor, s'ha de frenar. Sí, jo m'estiro, a la que quan començo a notar que és dolor, perquè freno.
Te'l podries arrencar i llavors ja passaries a una mesura molt curta. Vull dir que has d'anar en compte, eh? Has de fer una... Val més que te'l medeixis tu que no que te'l medeixin.
Per cert, corroborant això que diu el doctor, que la mida del nas no té res a veure amb la mida del penis, el Claudi és de mitjana...
Crec que corroboraves tu alguna cosa.
No, jo no has de dir res. Però
a més, jo crec que el nas, fixeu-vos, a més, que té una particularitat, que té dos orificis...
Sí.
I molta gent també es pregunta per què, no? Perquè estan tan a prop un de l'altre. Per exemple, amb l'orella és molt normal, no? Perquè una orella, l'esquerra sent les coses que hi ha d'un costat i la dreta la que ve de l'altre. Però el nas podria tenir un forat només.
Sí.
Però tenint en compte que la gent avui dia, quan veu un forat, és capaç de tenir qualsevol tipus d'activitat sexual, jo crec que és normal que el nas s'hagi protegit amb dos forats, eh? Vull dir que és una qüestió fisiològica i també de protecció de la humanitat.
No ens esperàvem aquesta observació. No té raó, perquè jo aquesta part d'aquí sota... Bueno, no ho havia pensat mai, això.
Aquest forat dividit.
Digues, Marta.
No, que el Claudi ens diu... Bona tarda, jo tenia un company de feina que tenia un ninot monumental i el nas com un pequinès.
Per tant,
sí,
res a veure.
No hi ha res a veure, ja us ho dic jo. Ho lamento pels que teniu el nas gros i el penis petit i viceversa, no? Però realment no hi ha res que pugueu preveure. Tot això és una sorpresa i forma part d'aquelles coses maques de la vida que fins que no coneixes la persona, doncs no saps què et trobaràs. I la veritat és que hi ha sorpreses també tan agradables com desagradables, perquè les expectatives, que és el que sol frustrar la majoria de la gent, estan que potser quan t'imagines un senyor, doncs, d'una presència física impressionant, igual resulta que té un penis ben petit. I el que és més important, que també s'ha dit per aquí, la flaccidesa o l'erecció. Tenir un penis flàccid gran, home, pues, a part de la vistositat que pot tenir amb un vestuari, o passejar per una platja nudista no té, des d'un punt de vista funcional, no té massa utilitat, només que per miccionar. En canvi, l'erecció, que seria on realment allà es demostra a l'hora de la veritat la capacitat sexual o la fortalesa, tampoc té que veure. Vull dir, penis petits es desenvolupen d'una manera tremenda multiplicant per dos o per tres el seu tamany. I altres parteixen d'un penis, doncs diríem, grandet, i després tampoc això es converteix en gran cosa. És a dir, que ni tan sols el tamany, quan un surt de l'aigua, allò diríem sortint de la banyera, no us decepcioni si us mireu al mirall i us ho veieu petit, perquè pot canviar d'una manera impressionant a l'hora de la veritat, eh?
Bueno, estem rebent moltes consultes de...
Sí, no, el tema semblava que no...
D'aquesta qüestió...
Que... Em sembla que no interessa, però interessa...
No, i clar, que interessa.
Sí. Bueno, les dones,
no, els homes i les dones també, és clar. Sí. Cadascun fa un ús diferent.
Sí.
Preguntes de
jo crec que el penis interessa molt. D'alguna manera, els homes jo diria que potser és de l'orga pel que estan més preocupats. Està una mica sobrevalorat, també.
Jo li anava a preguntar...
Moment, per què està sobrevalorat, doctor?
Bueno, perquè avui dia hi ha molts substituts. Vull dir, jo crec que hi ha coses que no es poden substituir. Per exemple, la gent hauria de prestar més atenció a la intel·ligència, al cor, que no és substituïble. Però un penis és algo que es pot comprar, fins i tot. Vull dir, i n'hi ha de qualitats meravelloses, de tamanys, textures, colors, formes... Vull dir que... Bueno, jo crec que el penis està bé, no? Però vull dir, un senyor es pot defensar sense un penis massa qualificat, no? Vull dir, no trobo que tingui tant de valor, francament, eh?
I això que és el que digui això, vull dir que està bé que ho digui.
Sí, que a més hi ha òrgans sexuals accessoris, no? Com pot ser la llengua, com pot ser els dits, etc., que poden fer una missió molt més, inclusive molt més important que la que fa el propi penis. Ja parlant de relacions heterosexuals,
sí.
Ja, si entrem aquí en tots els gèneres farem un lío de programa, però diguem, relacions heterosexuals, diríem que el 90% de les dones són clitoridianes i, per tant, necessiten que se'ls toqui un botó. I amb el penis, moment, aquest botó no es toca. Ah. És a dir, que un bon amant no és precisament un senyor que tingui un penis excessivament abundant. Hi ha moltes altres coses que poden donar un plaer i una satisfacció sexual immensa i que no tenen que veure, però per res, amb el penis, ni amb el tamany, ni amb la forma, ni amb la longitud, ni amb el gruix.
Fa bé de dir-ho, perquè ara sembla que estem en un moment que la masculinitat és això, no? És a dir, és un trabuc ben gros i poca cosa més.
És un petit trauma que portem tots els homes a sobre, eh? Perquè tenim una cultura fàl·lica i pobra, no? Quan més genital és la cultura sexual, més pobra és. I tot aquell home que està per sobre del penis, la seva cultura, no vull dir que el penis està col·locat al mig del cos, jo penso estratègicament, no? Perquè hi ha homes que pensen des del penis cap avall i els que pensen des del penis cap amunt són molt millors, troben moltes més possibilitats i tenen, jo diria que tenen més mercat i més èxit, indubtablement, eh?
Aprofitant que estem parlant amb vostè, doctor, hi ha oients que volen saber...
Que ens està fent una masterclass.
Sí, oh, tant, molt interessant el que està explicant, però volen saber què li semblen a vostè aquests implants de testosterona. L'altre dia en parlàvem al programa, són aquestes petites càpsules que s'insereixen normalment al pompis, al cul, i que alliberen testosterona. Això funciona?
Bueno, això és molt important. Aquesta pregunta, ja, parlant seriosament, amb tota la seriositat que es mereix aquest programa, és que, la veritat, la testosterona és molt perillosa i si s'utilitza en persones que no la necessiten, l'efecte és absolutament contrari del que estan buscant. Perquè la testosterona és una hormona, és l'hormona sexual masculina, la produeix el testicle, i té una funció molt important, que és la que no només sobre la part sexual, que és el motor del desig. O sigui, si no hi ha desig, no hi ha pràcticament sexe, i el sexe sí que depèn de la testosterona, però també la testosterona té que veure amb la massa muscular, té que veure amb l'osteoporosi, bueno, moltes coses. Però l'excés de testosterona pot provocar situacions dramàtiques, com fins i tot un infart agut de miocardi, podria provocar un càncer de pròstata, podria provocar una trombosi, podria provocar la caiguda del cabell, I a més una cosa molt, molt pitjor, que si tu prens testosterona, el teu cervell entén que ja n'estàs produint, perquè el cervell no diferència entre la que tu prens o la que tu fas. El que sap és els nivells de testosterona. Llavors, si el cervell diu, ah, aquest senyor ja té molta testosterona, llavors deixa de produir-ne, el cervell li diuen els testicles que no en faci més, i al cap d'un temps resulta que et converteixes en el contrari. Passes de ser un mascle potent a ser una persona amb problemes d'impotència, d'infertilitat, vamos, a l'efecte absolutament contrari que buscaves. El meu més no rotund l'utilització de la testosterona d'aquesta manera.
Acabo, eh?
No ho dic jo, ho diu el món científic, eh?
Com que estem amb agendes urbanes, i aquesta també em toca de prop, que sempre es fa, els que són més alts, es fa aquella gràcia amb el dit així en forma de L, com vulguem dir, molt alt i menys. Sí. Menys de... Això tampoc funciona.